Salutacions. El Registre Civil de Sant Cugat gestionava els expedients de matrimoni en un o dos mesos. Ara, en canvi, aquest procés dura més d'un any. Ho explica a Cugat Mèdia la secretària judicial d'aquest servei, Maria José Souto, que atribueix la situació a la implementació de la digitalització que ha eixamplat les competències de l'oficina de Sant Cugat.
Tenim unes competències que abans no teníem, perquè ara treballem en les mateixes competències que l'oficina de la que depenem, que és l'Oficina General del Registre Civil de Rubí, en la meitat de funcionaris, però en una població que té Sant Cugat que supera els 25.000 habitants en relació a la població de Rubí.
La situació també afecta els tràmits de nacionalitat, naixements i defuncions. Per tot plegat, reclama més personal per a l'oficina de Sant Cugat. Les escoles de la ciutat s'han llevat aquest dimecres amb cartells de la CGT denunciant la gestió que fa Pai 2 Fundesplai de les condicions laborals de les treballadores d'extraescolars i casals, així com de la prestació del servei. 25 anys explotant en el jovent de Sant Cugat és la reivindicació del sindicat en la segona encartellada que fa després de la realitzada al juny. El col·lectiu ha explicat a Cugat Mèdia que hi ha irregularitats en les nòmines i que l'estat de les cuines no és l'idoni.
Paidos en general a nivell de comptes no només afecta les nòmines de les treballadores, sinó afecta també en el servei que s'està donant o en la reparació, per exemple, de les cuines. El material de cuina en alguns centres no s'està reparant perquè a Paidos decideix que hi ha coses que són flagrants i més endavant ja aniran sortint, no?
Per tot plegar, la CGT adverteix que les mobilitzacions només han fet que començar. L'única escola pública on no presta servei Pai 2 és el Turó de Can Mates. L'encesa dels llums de Nadal serà, segons ha pogut confirmar Cugat Mèdia, el divendres 29 de novembre de 2024. La plaça d'Octavià tornarà a acollir aquest tradicional acte simbòlic que dona el tret de sortida a les activitats nadalenques i també a la campanya del comerç local. D'aquesta manera, l'Ajuntament torna a tenir en compte les demandes dels botiguers a l'hora d'escollir una data que dinamitzi la seva activitat comercial en unes dates claus per al teixit comercial.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La música que vols a Jukebox.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer.
Bon dia, passen 100 minuts de les 12, comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem de dues coses que es faran a Sant Cugat, primer aquesta setmana, el divendres, i després la setmana vinent. Però abans... Dia del Molta Comèdia. Avui arriba el Festival Nacional de Poesia. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Sant Cugat del Vallès, tothom en parla i ningú sap on és. Es deia abans. Ara tothom ho sap perquè tenim el tercer PIB del Catalunya, i els preus més alts de lloguer i de venda de pisos o cases, i la renda segona del país i el percentatge més elevat d'universitaris, o un llarg etcètera que no allargo per no cansar-vos, benvolguts. Doncs aquesta ciutat, amb un poble dins que va dir l'alcalde Recoder, torna a celebrar el Festival Nacional de Poesia amb actes que van començar el passat dia 8, però que tindrà el seu espectacle inaugural el proper dimarts, dia 15, al Teatre Auditori, amb Salvat Papaseit, Estellers, Les Veus del Poble, de què parlarem a continuació. Cal recordar que per l'acció voluntariosa de persones que estimen la poesia, des de l'any 2001 es va crear la Setmana de la Poesia, que concentrava activitats que es desenvolupaven després al llarg d'un trimestre, amb el suport de l'Ajuntament de Torn, més o menys. L'objectiu, es deia, era promoure el gènere. Llegeixo textualment de les declaracions fetes ja a partir de l'Ajuntament. La creació poètica, fomentar la relació entre creadors, divulgar el panorama líric del moment i consolidar el públic lector de poesia. Aquesta iniciativa, on el Consell de Cultura hi tenia molt a veure, l'any 2007 es portava a tardor amb exposicions, recitals poètics, espectacles de música i poesia, llibreries, galeries d'art, a les biblioteques, als carrers, i poesia per infants a les escoles i instituts. L'any 2014, després d'un acord amb la Conselleria de Cultura i la Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament, clar, converteix aquests actes en el Festival Nacional de Poesia de Catalunya amb la creació d'un premi especial del Poeta de l'Any, una figura que premia poetes de llarga trajectòria i que reforça el Premi de Poesia Gabriel Ferreter que s'atorga des de l'any 2002 amb la col·laboració d'Edicions 62. Ara, el Premi Especial, el Premi de Reconeixement a una trajectòria, ja no es fa. D'alguna manera, aquest any, podríem dir que, sense dir-ho, serà Feliu Formosa, amb un vermut poètic al siglo mercantic, commemorant els 90 anys d'un poeta, traductor, actor, director de teatre extraordinari, però els actes programats van del 8 al 28 d'octubre, i són els que són. I gràcies siguin donades a Déu, germans estimats. Aquesta ciutat, com ja sabeu, ha passat dels 55.825 habitants censats l'any 2001, quan això va començar oficialment, tot i que es feia anys i anys d'alguns grups ja feien activitats al voltant de la poesia. Dic, doncs, que dels 55.825 hem passat als gairebé 100.000 d'ara, perquè encara que oficialment siguin 97.530 censats l'any 2023, tothom sap que hi ha molta gent encara no censada que ja hi viu. El que vull dir, benvolguts germans, és que aquesta crescuda espectacular d'habitants no ha suposat, paral·lelament, una crescuda dels espais per fer cultura. Sigui la poesia que comentem avui, sigui per fer teatre les 12 companyies amateurs registrades en la taula d'arts escèniques, sigui per fer música de qualsevol tipus en grups que fa anys que actuen o es formen, o dansa naixent de les moltes escoles de la ciutat. En definitiva, estimats, és que hi ha una desproporció exagerada entre el nombre d'habitants i els espais públics per assolir les necessitats d'assaig i representació, desenvolupament i configuració de la cultura, que no sembla interessar massa els polítics, tot i que sempre en parlen. Arribats aquí, i una vegada més, deixeu-me que demani Déu que faci més que nosaltres. Amén.
No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent a l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te ara un muscle i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra.
La veu fabulosa d'Ovidi Montlló, que ens porta molts records, tant a mi com al nostre convidat d'avui, en Jordi Bosch. Jordi, bon dia.
Hola, molt bon dia. Quin plaer estar aquí, de debò, una vegada més. Gràcies.
Jo també t'agraeixo molt la teva disponibilitat, perquè sé que tens feina. Tens feina.
Bé.
Però, escolta'm, avui havíem de parlar amb tu perquè... Perquè ets el director, precisament, d'aquest espectacle inaugural del Festival Nacional de Poesia. Sí. El dimarts vinent.
Una vegada més, de debò, donar molt... Estic molt agraït per això, per la complicitat i perquè m'han tornat a donar aquest petit regal, la gent del Teatre Auditori, de poder organitzar aquests petits caramelets que té el món de la poesia. I és una cosa que, escolta, a mi em carrega el cor i l'ànima d'una manera bastant, bastant gran, i espero que tothom qui pugui ser-hi ho disfruti exactament igual.
Et dic una cosa, sí. Jordi?
Digue'm.
Que jo he mirat.
El què, què?
Segons la teva pàgina web...
Sí.
Has dirigit o interpretat a Sant Cugat, només a Sant Cugat,
sí,
alguns d'ells girant després, 22 espectacles poètics.
Mare de Déu, fixa't.
Però és que fora d'aquests 22 que dic que has fet a Sant Cugat, n'has fet fins a 68.
Mare de Déu, sí, noi, sí. Bueno, clar. Anem sumant la motxileta, de mica en mica anem
sumant.
No, però
podries sumar la motxileta i segons quines coses no fer-les.
Sí, sí, però mira, això al món de la poesia a mi és que em té el cor robat. És realment, em fa omplir... De debò, eh? Em dona... Aquella vegada, quan jo vaig saber, ja fa molts anys, que em van dir, segons li, em sembla que és el Plató que va dir, la poesia és la llaminadura de l'ànima, vaig pensar, oh, quina expressió més tan bonica, quina cosa tan... Ai, quina mena de bàlsam tan, tan important, i és veritat. I sobretot quan et vas trobant aquestes bèsties tan grans, aquestes bèsties pardes, que dirien els entesos.
Tens aquí un espectacle, sí, sí, que és Salvat Papasseit i Vicent Andreu.
Oh, és molt bonic. Mira, la tria que l'ha fet el Roger Canadell, i ha fet una tria espectacular, molt bona, perquè, clar, agafar l'obra ingent de les Tallers i dir-li, mira, necessitem que duri 45-50 minuts. Mare de Déu, pobra... Dius, apa, aquí et dono tota una feinada ingent, eh? I, igualment que del Papasseit, però clar, les Tallers va viure molt més, ja va tenir molt més temps, i al final va dir, mira, l'he trobat com una mena de títol per agrupar els dos. I ho va titular En la boira es perdia el trepig de dos amants com nosaltres. I dic, oh, que bonic, Roger, gràcies. Vull dir, clar, és un títol una miqueta llarg per poder-lo posar com el títol.
Però a partir d'aquí, Jordi, sí, la feina és teva, a partir d'aquí.
No, sí, però clar, una vegada tens aquesta partitura tan bona, i llavors vaig dir, bueno, dos veus, i clar, dos veus, sempre tires mà... Una de, les veus que me l'estimo molt, és el meu amic, i a més és aquella veu que... A qui no li agrada la veu del Jordi Boixaderes, eh?
Home...
Que és la veu més representativa que hi ha. Tothom diria, jo vull tenir aquesta veu.
Tu vas fer una cosa, que jo recordo, en què hi havia dues veus...
Sí...
extraordinàries.
Exacte, l'altre era el Soler, era un festival de veus allò... Una veu greu que dic, soc mare de Déu.
Jo sempre els deia a la Lluís Soler una vegada, li deia que si es posava a llegir, per exemple, el llistí telefònic, avui no existeixen, sí, el llistí telefònic, però aleshores sí, era igual,
era,
no?
Era igual, era ple de sentir-los, exactament. Sí, sí, i llavors una veu femenina, la Victòria Pagès, trobo que té una sensibilitat per dir la poesia, un bon gust i un gran talent que dius, home, home, i ella sempre està disposada, és fantàstica. I a més els dos també s'entenen molt bé, dic, escolta, farem un equipet petit, perquè em van demanar que fos un equip petit, i llavors de música, per no caure dintre d'un sol instrument, que a vegades caiem sempre amb el... que si el cello, que si un piano, vam dir, home, els dos són prou moderns, com per si posem un suport de jazz d'aquell que et porta cap a un cantó, cap a un altre, una cosa lliure, que suggereix més que no pas defineix, i tenim en els, perquè els tinguem aquí, l'Albert Bové Trio, que són fantàstics, els he sentit, ens hi hem posat, vull dir, també molt, molt col·laboradors i molt contents, i espero que...
Ells van interpretant a mesura que es va fent el recitat, o el que fan és, de tant en tant, entrar?
Juguem les dues coses. Donen una benvinguda perquè situï una miqueta musicalment, després tenen els seus espais que només tocaran ell sol, que també descansa per no sentir les veu, la veu, la veu tota l'estona, i llavors en molts moments acompanyen a la paraula, però sempre tenint en compte que la paraula és la protagonista de la nit.
Potser hi ha una circumstància amb els dos poetes,
sí,
que un va viure molt, 30 anys només, el Salvat Papasseit, I és potser els orígens que tenen tots dos, que són orígens més aviat doncs, de gent treballadora, inclús des del punt de vista polític, més aviat doncs, un anarquista pràcticament, diguem-ne d'alguna forma, i l'altre més carrà, i evidentment defensors de la cultura catalana.
Totalment, totalment.
O valenciana.
Sí. A més, ha fet amb blocs, el Roger Canadell ha tingut la saviesa de fer-ho amb blocs, que és els poetes, la poesia, el lloc, l'amor, la mort i el país, saps? I llavors, cada un, no és que els enfronti, sinó que arriba un moment que diries, qui és qui? Saps? És tan bonic com els dos... la visió que tenen del poble, la visió que tenen de l'amor, com d'allò, dius, oh, que bonic com els dos es donen la mà d'aquesta manera, que és com agermana la poesia, no? Quan són aquests poetes que són tan profundament que la poesia la porten tan a dintre de l'ADN, és una cosa que és molt emocionant, dius, oh, la paraula, com vola.
I es dona, Jordi, una altra circumstància amb els dos, que és curiosa, que és que, de fet, el seu aprenentatge de la llengua és un aprenentatge que no és el clàssic d'anar a l'escola, sinó que és una cosa quasi didàctica. O sigui, són ells mateixos que en un moment determinat busquen poder fer això, poder expressar amb paraules els sentiments, no?
Sí, correcte. Està bé.
I n'hi ha un, per exemple, que mor als 30 anys molt jove, sí. És el que ha sigut anys del 1924, i l'Adam neix el 1924, i en canvi aquesta unió...
És com si es trobessin cada dia els dos i parlessin, va, avui què fem? És un diàleg tan maco, dir, ostres, de debò, és un diàleg meravellós.
Com has distribuït els poemes entre el Jordi i...
Bé, és que pot ser una mica... Tant el podrien dir un com l'altre. No és que un faci d'un autor i l'altre d'un altre, eh? No, tant es barregen. Vull dir, tant diuen d'un poema com... Ai, d'un autor com de l'altre, el diuen cada un, tant el Jordi com la Victòria. Es van com... Fan una mena de diàleg intern. Vull dir, un diu d'un poema, un poema de l'autor... Del mateix tema, a l'altre li contesta tot és una miqueta de diàleg, ja et dic, no està això que dius, ai, mira, la veu del Jordi serà la veu de l'Esteller, si la veu de la Victòria serà la veu del Papaseig. No està així. No, era per no encotillar-los, que els dos tinguin prou, tot plegat, la paraula vola de tal manera que segueixi volant i que segueixi l'imaginari de la gent, que és molt bonic, sí.
Doncs aquesta experiència que tens tu amb molts espectacles de poesia, que suposo que al cap dels anys el que t'ha donat és que ja quan rems d'alguna manera l'encàrrec o tu ho crees, perquè en molts casos ha sigut tu que l'has creat. Notes una diferència substancial entre un tipus de poesia perquè parlem de Salvat Papaseit i amb altres poetes, perquè n'has fet molts, inclús has fet Shakespeare, en algun cas també has utilitzat Shakespeare. Notes alguna diferència important? Hi ha les diferències que podíem dir en funció de l'origen de cadascú quan parles de poesia?
Ja t'entenc què vols dir, ja. És que arriba un moment que la màgia del poeta connecta en algun lloc que et poden tots, vull dir, saps? Te n'adones qui... Com que posem en visió poetes tan bons, tan espectaculars, a la que els deixem anar... Diria, sembla que tots siguin de la mateixa escola una miqueta, aviam si m'entens. Allò per intentar simplificar una mica, i que no és aquesta la paraula,
Que tu has fet Gabriel Ferreter, has fet el Gerard Vergés, el Miquel Martí Pol, moltes vegades, Miquel Martí Pol, i clar, veiem que hi ha, potser, aparentment, unes diferències, però en canvi la veritat, estem parlant de sentiments, d'emocions.
No, exactament, i de dones. Mira, recordo que l'últim que vam fer, que estava dedicat a poetes, a poeteses, perdó, però a poeteses, I el que va fer el recull...
Sí, perquè la Macià Pessarrodona no li diguis poetesa, eh? No, la Macià Pessarrodona no li diguis...
No, és poeta.
És poeta, eh?
Doncs la que va fer el recull em va fer com de 50. I van aparèixer, em va dir... I les que han quedat al tinter.
Sí.
Però ja no era... Vam recuperar... Posa que d'antiga se'n recuperéssim 10 o 12. Tot l'altre era automàticament contemporànies. Sí. Doncs eren d'una grandesa, ja que dius... Oh, quina terra tenim que pugui obrir l'ànima d'aquesta manera i pugui cultivar això, aquesta poesia tan bonica i tan que expressa tant això, el dolor, la mort, la mort... Oh, és fantàstic, fantàstic.
Aquí, jo tinc aquí Maria Àngels Anglada, Rosel Veroni, Mireia Calafell, Olga Xirinacs, exacte, Dolors Miquel, Eva Baltasar, Àngels Gregori, sí, 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 i Marta Pessarrodona. Ara que tenies un grup de recitadores...
Home, clar, però... Sí, sí. Es va ser un espectacle molt bonic, amb el cor de Sant Cugat...
Con la Glepta.
Exactament, la Glepta. Molt bonic. I la cantant, la Gemma Humet. Oh, va ser molt bonic, va ser d'una... Oh,
jo recordo molt.
D'aquells molt bonics,
jo saps? Recordo molt.
Per això vull dir que hi ha un moment que quan connecta, quan la poesia connecta, hi ha alguna cosa que fa, i són bones, hi ha un moment que dius, bueno, on som? Qui són? Eh? Que hauríem de començar a entrar amb la lletra menuda per dir, ah, la diferència de Shakespeare amb en Carner, amb el mateix Estellers, eh? Però... Punt, o del mateix, Ferreter... Ja trobaríem la diferència, però hi ha alguna cosa que connecten amb un món que dius... Oh, quina sort que tenen, que poden tenir aquesta sensibilitat, eh?
Bueno, és mostrar la realitat. Que bonic.
No,
no hi ha dubte.
Bueno, i la sensibilitat també per saber-ho escoltar, eh?
Ah, no, clar.
Que és... Agraeixo molt que la gent que ve i el ple d'escoltar aquella paraula... Que bonic, els dos, és que és... Oh, noi, jo els escolto amb ells, que m'agrada escoltar-los, i dius, nois, oh, jo ja em quedo enamorat, dius, diem.
Bueno, de tota manera, en aquest cas, tu fas la direcció i estàs fora d'escenari,
sí.
Però, bueno, amb això que dius tu, no, que vas escoltant, no? Però n'has fet moltes d'aquests que et deia, sí. Jo, n'has fet moltes que tu has interpretat, també.
No, sí, perquè m'agrada molt, també, dir-la i tot plegat. El que passa que quan em proposen això, el que no trobo bé és que jo ho dirigeixo, jo surto, jo m'ho faig, escolti, que en som molts més, una miqueta de... Eh? Jo aquest del jo, no m'ha agradat en absolut. Si jo tinc prou companys que ho fan tan bé, i els jo puc ajudar com a organitzar, més que dirigir, jo sempre els dic, jo organitzo. Organitzo, tinc quatre idees, a més compartides, us sembla bé per aquí, això, us sembla bé, pam, pam, pam.
Tu apuntes un moment determinat, escoltes des de fora i apuntes.
Clar, i escolta, i la mare de bé, és que ells dos són dos grans professionals, vull dir que no els hi has de dir com ho han de dir, ni molt menys.
Bueno, us recordeu que dimarts sí, sí, que ve és un espectacle amb invitació, sí. O sigui que si voleu s'ha de demanar, i serà el dimarts aquest 15 a les 20 hores, a les 8 de la tarda, amb una durada aproximada d'uns 50 minuts, una hora, suposo que serà una cosa així. Però, tal com has explicat, només cal dir que hi ha moltes ganes de poder-ho veure i poder assistir-hi i poder estar-hi. Bueno, Jordi, a veure, saltem una altra cosa, si et sembla.
Saltem
una altra cosa, perquè, clar, a part d'això, evidentment, tu segueixes aquí funcionant com a actor i no pares, tampoc.
Bé, mica en mica també parem, anem, el gas es va reduint una miqueta. Sí, no...
Vas
ja no.
Escollint.
Va, sí, ens fem grans també per tot plegat, les energies també s'ha de mesurar. Ja sí que t'ho digui, que ho dius, escolti, aquí...
No, escolta'm, escolta'm, el que intento, ja t'ho he dit, mentre sigui no tinc cap problema. Però, clar, jo penso que tu tens una carrera que déu-n'hi-do.
Sí, no em puc queixar, ha sigut molt...
Vas ser dels que vas començar amb els Pastorets?
Oh, i tant! A Mataró, amb 14 anys, la Sala Cabanyes de Mataró. Allà va ser el meu primer contacte amb el teatre. Sí, sí. I el meu...
És curiós perquè hi ha moltíssim, eh?
Molt, home. Sí. Mira, avui precisament a l'Ajuntament de Mataró li fa un homenatge en el Joan Pera,
sí.
Perquè em sembla que no sé si s'ha fet 80 o 81 i li fan com un reconeixement.
Sí, sí.
Clar, jo recordo els 14 anys, el Joan Pera, que deien, avui ve el Joan Pera, i fa el Naïm. I jo, oh, tots era... Perquè ja era un actor que ell ja estava a Barcelona, sí, sí. Clar. Clar, jo em faria 68.
I que sortia del mercat. Joan Pera treballava, havia treballat en una parada al mercat.
Exacte, exacte. Sí, sí, sí que és veritat, sí que és veritat. I clar, jo tenia... Jo ara em faria 68, ell. Vull dir que la diferència era això. Ell començava, jo corria la veu, i vindrà en Joan Pera, i jo veies... Ell es vestia, veia, i tots entre cametes mirant el Joan Pera com feia el Naïm. Clar, el Naïm, oh, i el feia molt bé, i dius, oh, era una cosa i tal. I avui penses, ostres, mira, 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 quin recorregut també, perquè, clar, imagina't el viatge que ha fet en Joan Pera, ha sigut prou espectacular, no?
Bueno, tu vas començar, que tenies així, diguéssim, més oficialment, a part dels pastorets que dèiem, tinc aquí pintat els mites de Bagot, tenies sí. 19 anyets.
19 anyets. Sí, perquè llavors la sala Cabanyes era, clar, tot el gran moviment del teatre independent. I clar, Mataró també es bullia, 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 i el van fer, i van fer com dos o tres espectacles de teatre independent, després amb el Carles Maiques, a la sala del Casal, van fer un muntatge que era La Pau retorna a Atenes, i aquest muntatge va ser com molt sonat, perquè van poder participar en el Grec 76, que ben aviat farem 50 anys de tot això ja,
mare
tot plegat,
Déu.
Mare de Déu, el famós grec 50, del 76, i clar, i això va ser com el pas a dir la professionalització. I va venir pip, 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 va ser una cosa com molt llimada del moment que tot, dona, dona, te'n recordes, que tot el moment, moviment de teatre independent aspirava a que la cosa no com a institucionalització, sinó com a pas a dir, va, comencem ja, sortim una miqueta de les ombres i comencem a donar, a que ens vegin la cara, per dir-ho d'alguna manera, de la professionalització.
I era una època, des del punt de vista polític,
exactament.
Tenia molt sí, a veure. Sí.
I el 79 va ser la meva primera incursió en el teatre professional a Barcelona. Sí, sí, també llimat, allò ja et digui, m'hi vaig trobar per allà al mig i allà vaig anar encadenant cosetes i bueno, hem arribat fins aquí.
Vas anar encadenant cosetes fins al punt de que n'hi ha encadenades, jo diria que més de 50, com a mínim.
Sí, sí, Déu-n'hi-do els títols que hi ha.
Sí, que Déu-n'hi-do.
Sí.
Jo tinc una memòria de dos personatges teus. Bé, bueno, sí. Jo t'he vist amb molts personatges, eh? Mm-hmm. Pots imaginar que t'he vist amb molts.
Molt crec.
El Lliure de Gràcia, sí. El Lliure de Montjuïc, el TNC, t'he vist amb molts. Però hi ha dos personatges que... un és el Sowie.
Ah, el Sowie. Sí, senyor. El Bombermeier, la primera del Bombermeier.
Exactament.
Sí.
I que la vas fer també aquí a Sant Cugat.
Ah, sí, la van fer també aquí, sí. Sí. També.
Després et donaré una cosa que t'ho recordarà.
Ah, molt bé.
Físicament. Però te la dono ara.
Ah, mira.
Te la dono ara. Aquí està.
Mítol! Ostres, ostres, mare de Déu, mare de Déu. Sí, 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 i tant, i tant, i tant. No, no... Aquest muntatge va ser... Hòstia, va ser molt sonat. Era un moment... Sí, sí, sí. L'Omar va tenir el moment de... Home, hem d'agafar... I aquest, el Bombermeier...
Va ser una cosa... I després un altre personatge, un altre personatge que també em va fer farpar molt. Que, a més, jo penso que tu també, perquè va ser aquell personatge que vas haver de fer, o que vas fer, substituint a l'Anna Litzeran.
Ah, lo de l'Avet... Sí, allò de l'Avet ha sigut un... Sí, sí, sí.
Era un monòleg.
Aquell monòleg de l'Avet.
Era un monòleg era, extraordinari, sí. Extraordinari, sí. Que, si no me'n recordo, 20-25
sí,
minuts.
Sí, sí, era d'una tirada que no acabava mai de garlar, és ben veritat. La llàstima és que darrere hi ha tota la pàtina de l'Anna, que darrere sempre hi haurà aquest punt melangiós. I, clar, sempre explico això, que jo realment vaig fer l'animalada de fer-ho, però per homenatge a l'Anna, perquè la idea era... Va, molt bé, clar, em van dir... Escolta, és que anaven a estrenar al cap de 3 dies.
Sí, sí, sí.
Ho tenien tot l'escenari, tot a punt. Jordi, és que aturem el teatre o tirem endavant, tirem endavant com sigui. Però la idea era que l'Anna, les dues últimes setmanes, abans que acabés l'obra, ella el faria. Ah, molt bé. Jo, per favor, ella ha de venir a fer-lo com sigui. I els bolos els fa ella. No hi va arribar. Va venir l'última setmana a veure'ns amb una situació pobreta que pensaves, oi, Anna, com estàs? Va dir, no puc. I, va, i tot l'esperança, bueno, almenys els bolos, tampoc els bolos va poder, i d'això estem parlant novembre-desembre, i el gener es moria. Això és l'única cosa que... Ai, quina llàstima que la Bet tingui aquesta pàtina de comiat de l'Anna que hagués pogut ser, si l'hagués pogut arribar a fer, era un paper que era una meravella, no?
Però hi ha un altre aspecte que és aquest de veure doncs, aquesta capacitat, la teva, mm-hmm. de poder substituir, fer-ho d'aquesta manera que explicaves, sí, que era molt complicat, sí, i en canvi, després veure el resultat. Que jo, com que ja saps que feia crítiques d'això, t'he portat el que vaig fer.
Ah, mira, està
i te
bé.
La deixo... Te la deixo aquí, les dues coses, i tu ja t'ho miraràs.
Moltes gràcies. Ai, que bé. Doncs mira, moltes gràcies, em fa molta il·lusió.
Ja t'ho miraràs.
Sí, sí, doncs sí, tant, moltes gràcies, de debò. Home, em fa molta il·lusió.
Bueno, i seguim una mica parlant de que aquesta carrera tan llarga, de fet, està molt marcada per l'entrada teva en el
Teatre Lliure. I tant. Mira, ara farà ja 40, quasi 42 anys que vaig entrar. Sí, sí. Quan va fer 40 anys, quan vam estrenar el Tots eren fills meus,
sí.
Vaig dir, mira, 40 anys que hi entrava en el llibre. I clar, ha sigut la meva escola de teatre. Mare de Déu.
Jo m'atreviria, si et sembla, de teatre i de vida.
Oh, i tant. Sí, els que... I tant, teatre i de vida, ara ho has dit tu. Sí, totalment d'acord. Sí, i clar, i molt content. A més, vaig arreplegar l'època daurada del llibre, en el sentit que clar, hi havia el Fabià, el Pasqual, el Planell estava en efectiu, clar, tota la colla aquella, el nucli potent del llibre estaven encara allà, i home, durant... Vaig arreplegar 3 anys, 4 anys, aquells que encara, i llavors, de mica en mica, bueno, anaven evolucionant cap a través d'allò, però sempre amb una bona línia. Sí.
Era una revolució dins del teatre a Catalunya, a Barcelona.
Sí.
Penso que era una revolució perquè hi havia molta gent molt bona, evidentment, i es feien coses molt bé, però el llibre va donar una mica la volta, en aquest sentit, i després es va convertir en una cosa, en diguéssim, ja normal, per entendre'ns, no?
Sí.
Però en
sí,
aquell
sí,
moment sí. No era tan així, a més amb un... una selecció d'obres d'un repertori amplíssim. Oh. A més, de tot tipus.
Sí, exacte, de tot tipus. Quins grans homes de teatre, i sobretot el tàndem Pasqual-Puigcerver va ser espectacular. Ens ha donat unes obres de teatre, uns espais, unes factures finals que són irrepetibles. I el que fan aquells... Ells dos junts feien autèntiques meravelles.
Quines obres tu, personalment, recordes que més t'impactessin a l'hora de fer-ho o a l'hora d'actuar?
És que a mi totes les que feien el llibre, no hi va haver-hi cap que digués... Totes em donaven un... Cada una era un món que penses, ostres, espectacular, el món que t'obrien... de com plantejava l'espai el Fabià, de com entrava el Lluís en el text i sabia agafar-lo i donar-li aquella actualitat de fons tan important i com es anaven complementant. Vull dir, ostres, espectacular. Els Vespres de Carnaval, el mateix Vostre Gust, la flauta màgica del Fabià, les noces de figura últimes que va fer, perquè va ser el seu últim gran muntatge, i després ja va estar, pobre. No, és que és una darrere l'altra que... Uau, mare de Déu.
I comença amb aquell espai, aquella cooperativa de Gràcia.
Exacte.
Jo soc de Gràcia.
Sí?
Ah, nascut de Gràcia.
Ah, mira.
I comença amb aquella cooperativa, que n'hi havia a Gràcia, n'hi havia 8 a 10 com a mínim, de diferents llocs, on es feia aquest teatre amateur.
Sí.
Apuntaves de Mataró aquest teatre amateur, i després es va poder aconseguir fer aquesta transformació que s'ha anat fent, i no cal dir, doncs, no cal dir Montjuïc, que llavors ja que és el salt, el salt des del punt de vista de l'espai i de tot plegat, no? Però penso que vaja, que suposo que tu, bueno, que tal com ho dius, allò té molt a veure amb tot el que ha fet, tota l'evolució.
Mira, ara aviat el 76 farà 50 anys al Teatre Lliure. Els 50 anys de moltes coses, això que deien del Great del 76 i tal, va ser la gran explosió cultural, sí, del moment. Doncs espero que es facin molts actes dedicats al Teatre Lliure per celebrar el cinquantenari. La gent podrà veure des dels seus inicis fins ara tot aquest gran viatge que ha fet, que són, mare de Déu, i la quantitat de gent que ha aglutinat culturalment. És una cosa bastant única, eh? Vull dir que, i tant. I que estigui en actiu encara, vull dir que és meravellós.
I en un moment determinat amb una certa oposició.
Ah, no, sí. I bueno, llavors hi ha anècdotes, no anècdotes, vull dir situacions, vull dir, clar, jo vaig veure dos, em sembla, o tres situacions que el Lliure es tancava, que anàvem a tancar-lo, perquè no n'hi havia, ni perquè les institucions deien que fins aquí hem arribat. I fins que no es va trobar la fórmula adequada, i llavors hi havia tota la resposta pública i la resposta del món de la cultura, llavors tots s'ho replantejaven una miqueta. Però déu-n'hi-do, eh? Vull dir que tot això espero que ara amb la història es posi una miqueta sobre la taula. Sí, sí.
I que se sàpiga determinades coses sense...
Exacte.
Sense ferir ningú.
Ah, això mateix. Bueno, escolta, la gent es fereix qui vol, també.
Amb això tens raó.
Sí,
amb això tens raó. Ja que escolta una cosa i sembla que t'hagi escoltat una altra.
Ah, això mateix. Vull dir, clar, hem de ser conscients de la història. Vull dir.
Jordi.
Sí, sí.
Molt content que hagis vingut.
Gràcies, igualment.
Repetim-ho, que el dimarts vinent, el dia 15, a les 8 de la tarda, al Teatre Auditori, tenim Salvat, Papasseig, Estellers, Les Veus del Poble, aquest espectacle inaugural del 24è Festival Nacional de Poesia, dirigit per en Jordi Bosch, que aquí el tenim, i a més, que esperem veure'l, no sé si aquesta cosa que faràs de mort d'un comediant arribarà per aquí.
Espero que sí, que vingui
esperem
per aquí.
Esperem que la propera temporada...
Molt bé, i tant.
Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Gràcies a tu. Fins la propera.
Thank you.
Estem escoltant en aquest moment un fragment del concert per a piano número 25 en do major, Kegel 503, de Wolfgang Amadeus Mozart. I ho estem fent perquè demà divendres al Teatre Auditori hi haurà el primer concert de la temporada de la Simfònica Sant Cugat, dirigida en aquest cas per Salvador Bortons, el seu director titular, i tenim la possibilitat de poder comentar-ho, aquest concert, i sobretot aquesta intervenció en el concert per a piano de Mozart, amb la seva pianista, amb la seva solista, que és la Carmen Yepes. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy contento de poder hablar contigo, y sobre todo porque ya sé que me imagino que habéis terminado el ensayo general de hoy.
Sí, hemos tenido el primer ensayo y, bueno, la verdad que ha ido todo muy bien. Bueno, es la primera vez que toco con esta orquesta, pero no la primera vez que soy dirigida por Salvador Bortons, y bueno, es siempre un motivo de alegría tocar con él.
Me imagino que con Salvador tuviste la oportunidad de poder interpretar dirigida por él, quizá en Estados Unidos.
Sí, algunos de mis conciertos han sido allí en Estados Unidos, en la orquesta que él dirige, en Vancouver, pero es verdad que he tocado muchas más veces con él. Hemos tocado, pues, en Baleares, con la Orquesta de Mallorca, hemos tocado también en Barcelona varias veces, y bueno, la verdad que es una persona muy entusiasta y que bueno, que coincide mucho en la manera de ver la música conmigo, ¿no?
Yo estoy contento también de ver que dentro de tu podríamos decir, de tipo de concierto, de tipo de música que interpretas, es amplísimo, una cantidad de autores, incluso distintos, y me sorprendió un poco ver a Scriabin.
Sí, precisamente Scriabin es un concierto que he tocado bastante, a pesar de que se toca bastante poco, es una joya, es una obra impresionante, y curiosamente fue una de las obras que Salvador y yo quisimos tocar cuando nos conocimos en un concurso de Lleida que yo gané y él estaba en el tribunal. Y bueno, él me preguntó, ¿qué quieres tocar con la orquesta? Dije, Scriabin. Lo tenía clarísimo. Es una obra muy, 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 muy buena y que él también entiende a la perfección. Y efectivamente el repertorio, bueno, es amplio porque tiene que serlo. Yo creo que un pianista que, bueno, que quiera evolucionar, que quiera conocer, que quiera mejorar, siempre está en continua investigación, pues, de la música en general, ¿no? No solo de una parcela, o por lo menos así es mi caso. Pero bueno, he de decir que ahora mismo estoy tocando con esta orquesta uno de mis conciertos predilectos, sin duda.
¿Cómo lo calificarías, Carmen?
El concierto de Mozart, pues, para mí el concierto número 25 es la originalidad y la genialidad pura. Es un concierto ya muy avanzado, de los grandes últimos conciertos de Mozart, justo el anterior al concierto de la coronación, y que también toqué hace muchos años, pero es un concierto muy diferente, muy luminoso y por ocasiones casi beethoveniano. De hecho, he oído alguna vez denominarlo el emperador mozartiano, ¿no?
Sí, 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 es cierto.
Está claro que Beethoven y muchos compositores bebieron de aquí, claramente, para la Quinta Sinfonía, para en fin, un montón de obras que ya vinieron detrás, y que Mozart está claro que estaba ya expandiendo su estilo hasta los límites.
Lo que resulta resulta sorprendente, Carmen, al menos para mí aún, a mi edad, es comprobar cómo la capacidad de Mozart en conseguir, porque hizo 27 conciertos para piano, que es increíble, ¿no? Y además con toda la música, todo lo que ha hecho, ¿no? Y en cambio la calidad resulta que no se reduce, al contrario, va aumentando.
Sí. es un caso realmente digno de estudio, y que se está estudiando, se sigue estudiando, porque no se entiende. No se entiende que desde niño hasta que murió, además tremendamente joven, escribiera la cantidad de obras que hizo, y de la primera a la última, la genialidad está presente. Entonces, es algo que nadie de momento ha podido explicar. El hecho de que Mozart no escribiera como Beethoven, tachando, etcétera, sino que la música le surgía y él lo escribía, nadie, absolutamente nadie ha podido explicar lo que había en esa mente, ¿no?
En cuanto al concierto de los tres tiempos, el principio, el primero, es un concierto bastante largo, por otra parte.
Sí, serán unos 30, 32 minutos de música aproximadamente.
Pero el primer tiempo tiene una fuerza increíble, ¿no?
Arrolladora ya. Solo el principio, bueno, la tonalidad es muy original, ¿no? Justo en sus últimos conciertos se utiliza la tonalidad de do mayor, aparentemente muy muy simple, pero lo que hace con la música, con las modulaciones en este concierto es absolutamente digno de alabar. Y efectivamente el primero es donde ya demuestra esa fuerza y esa evolución que estaba teniendo en ese momento de su vida, ¿no?
Porque es un movimiento que casi, digamos, es expansivo, ¿no? O sea, empieza y va creciendo, creciendo, creciendo.
Sí, y además hay momentos que realmente el piano participa casi como si fuera parte de la orquesta, ¿no? Hay motivos que se repiten de la orquesta que en otro momento en la reexposición realiza el piano y viceversa. O sea, es bastante sinfónico en ese aspecto. O sea, tiene una, por eso digo que es de una originalidad pues que realmente asombra. Y luego, bueno, pues los momentos que consigue a nivel musical son realmente mágicos. O sea, en el tercer tiempo hay un tema que aparece de la nada en medio del tercer tiempo, que es absolutamente, bueno, inspirador, y nadie sabe de dónde pudo venir eso, porque no aparece en todo el concierto.
¿Tú crees, como se dice, alguien dice que en el segundo tiempo en el primer tiempo hay un movimiento que podría haber originado a la Marsellesa?
Sí, lo he oído. De hecho, además de eso, hay algunos pianistas que para hacer la cadencia, porque es un concierto que no tiene cadencia escrita. Entonces, hay algunos pianistas, podría poner el ejemplo de András Schiff, uno de mis pianistas predilectos, que para construir su cadencia emplea, creo que es un fragmento de la flauta mágica, que también está en do mayor.
Ah, sí.
Y que cuadra, pero que a la perfección. Es una cadencia, bueno, quizás menos mozartiana que la de Mozart, pero igualmente impresionante, ¿no? Entonces, creo que ahí Mozart es adelantado a su tiempo completamente y está siendo visionario de lo que está por venir. Eso está clarísimo.
Ahora imaginemos que Mozart hubiese vivido 50 o 60 años en vez de los 30 y pico que vivió. Casi es inimaginable pensar lo que habría hecho.
Efectivamente, no creo que tuviéramos ni la capacidad ni el tiempo vital para abordar, pues como hace la gente, ¿no?, determinados tenistas, su integral. Podría ser algo, vamos, prácticamente imposible de realizar.
Muy bien, Carmen. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora toca descansar un poco.
Y mañana,
estaremos ahí en el Teatro Auditori de Sant Cugat con este concierto, que tenemos un estreno por una parte, Manuel Torralba, que está en la Primitive Ceremony, y después el concierto de Mozart, y para cerrar la segunda parte con Camille Saint-Saëns, la Sinfonía número 3. O sea que esperemos que el concierto parece ser redondo, equilibrado, y escucharte que no sea la última vez.
Pues ojalá que no, porque solo hoy ya he disfrutado muchísimo con ellos, así que mañana y el domingo que tenemos otro concierto, pues será un placer. Y muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Carmen Yepes. Hasta mañana. We'll be right back. Això que estem escoltant no és el que vaig a dir primer, perquè primer parlaré de que avui, com cada dijous a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, hi ha un concert, aquest concert de petit format, en aquest cas amb el Latin Son de Félix Richardson i la Marta Cervera. Però el que estàvem escoltant, el que estàvem escoltant abans de començar a parlar, és part del concert aquest que es farà demà divendres al Teatre Auditori, aquest concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una estrena, el Primitive Ceremony de Manuel Torroba, com deia, el concert per a piano 25 de Mozart, que interpreta aquesta pianista que hem fet una petita entrevista, la Carme Yepes, que és una asturiana que està en aquest moment, a més de fer els concerts, també està com a professora de l'Institut Teresa Berganza de Madrid. I el concert és molt complet, perquè després acabarà amb aquesta peça, d'aquesta Simfonia número 3 en do menor, a l'Opus 78, amb orga, és una orquestra, o sigui, serà un concert que hi ha orquestra normal, però a més amb orga, de Saint-Saëns, que pot ser molt, molt, molt interessant. I dissabte, a les 19, a les 7 de la tarda, a la Sala Clavier de la Unió, la gala del 5è aniversari de Pròpera, amb diverses famoses de Verdi, de Puccini, de Donizetti, que està interpretat per una quantitat de cantants, amb tres sopranos, dos tenors, un baríton, un baix, i després tres acompanyants, violoncel, violí i piano. I això es farà, com deia, a la Sala Claver. I el diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditori, ve teatre, i bon teatre, Casa Calores, escrita i dirigida per Pere Riera, amb un llarg repartiment encapçalat per Rosa Redom i Jordi Buixaderes. O sigui que el Jordi Buixaderes el tindrem el diumenge aquí fent Casa Calores i el dimarts fent el festival, l'espectacle inaugural del Festival de Poesia. I ara us deixo amb una mica de música. Us deixo una mica un duo de poet i poeta. Oh, suave fanciulla. La Bohème de Puccini. Adéu. Adéu.